91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Després de seguir en els mitjans de comunicació sentències polèmiques com les de Garzón o judicis mediàtics com el del cas Millet o Urdangarín, potser molta gent es preguntava si la justícia és o no igual per tothom. Ahir alguns van respirar una mica més tranquils en sentir parlar de la sentència del Tribunal Suprem sobre Uralita. Finalment, un veí de Ripollet ha aconseguit una sentència en ferm que condemna l'empresa a indemnitzar-lo, assegurant que Uralita va incomplir reiteradament la normativa laboral i de prevenció de riscos, un dictamen que es preveu que aconsegueixi reduir el temps de resolució dels casos. Per fer-nos una idea, només a Cerdanyola i Ripollet, el col·lectiu Ronda, que ha portat aquest cas, té obertes una 60 de causes més contra Uralita. Una sentència que es converteix en una de les notícies destacades de la setmana, de la qual en parlarem a l'info d'avui. Passem ara a conèixer altres de les informacions de la setmana. Titulars. En l'àmbit polític, el Partit Popular fa una bona valoració del curs de primers auxilis per a entitats, mentre que el Compromís critica les retallades de l'Ajuntament als cursos de català. El consistori recomana domiciliar els impostos com l'IBI. Tenen temps fins al 30 de març. El portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Valentí Nieto, visita els nostres estudis per fer balanç del primer any de legislatura i parlar-nos de les darreres mocions del seu grup al ple. Ripollet Rock presenta demà amb una festa la nova imatge de la seva revista La Olla Rock Fanzine. En parlarem amb el seu responsable, Paco González. Avui comencen els actes de commemoració del Dia de les Dones. La regidora de Polítiques d'Igualtat ens comentarà el programa. D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 2 de març de 2012. Comencem.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Rock.
Des de fa uns dies ja resta obert el nou accés a Ripollet des de l'autopista C58 en sentit Sabadell. El nou vial, que forma part de l'adequació del traçat amb motiu de la construcció del carril Bulsbao, començarà uns metres abans que l'anterior i compta amb dos carrils. La nova sortida permet igualment accedir a Ripollet a través de l'entrada sud de Ripollet-Ferreria, així com de l'entrada centre Cerdanyola-Ripollet. Quan a la resta de treballs del carril Bulsbao, aquests avancen a bon ritme i es continua aixecant el viaducte principal de quasi 7 quilòmetres de llargada, pel qual s'espera que passin més de 13.000 vehicles cada dia. El Partit Popular de Ripollet va portar a terme el passat cap de setmana un curset de primers auxilis promogut i ofert a entitats locals, així com a dues persones desocupades del municipi. Tots els participants van superar la prova tant pràctica com teòrica després de 8 hores de formació sobre primers auxilis i l'ús de desfibrilador. El portaveu del Grup Popular, Víctor Dieguez, ha valorat molt positivament aquesta activitat.
Doncs, afortunadament, totes les persones que van poder venir van passar tant la part teòrica com la part pràctica. Va ser molt interessant. Vam convidar el dissabte a migdia, cap a les 12, si algú del partit nostre volia veure directament el que fèiem. Finalment va poder assistir i acompanyar-nos el dissabte a les 12 la nostra diputada i regidora també a Montcada, l'Eva García. Doncs es va comentar que li semblava una molt bona idea. Vam poder veure tot plegats, tant ella com d'altres afiliats i simpatitzats del partit, com es feia, tant la part teòrica com la part pràctica, i va ser una experiència molt interessant.
Víctor Dieguez també ha assegurat als micròfons de Ripollet Ràdio que repetiran l'experiència.
Doncs ha estat molt interessant. En principi, tot el que és interessant i surt bé, l'idea és repetir-ho. Evidentment, hi ha un tema, i és que, com que l'acreditació és per tota la vida, però també hi ha, cada any s'ha de renovar, estudiarem la manera de facilitar les persones que han vingut aquesta renovació, i per part nostra, en principi, la idea és que precisament perquè ha anat bé, en principi la intenció seria de repetir l'experiència per compartir aquests coneixements i aquesta iniciativa amb més gent.
La idea dels populars és repetir el curs d'aquí un any per aquestes mateixes dates. El Compromís per Ripollet ha criticat en nota de premsa la retallada del 50% que l'Ajuntament ha fet de la seva aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística, la qual ha passat d'uns 33.500 euros a 16.900. Antoni Pijuan, regidor del Compromís, explicava als nostres micròfons quin és el risc d'aquesta retallada.
Bé, això ho hem consultat amb diverses fonts, entre ells el Comitè d'Empresa del Consorci de Normalització Lingüística, i ens han confirmat que és la retallada més alta que s'ha practicat a cap Ajuntament de Catalunya. La gent del consorci creu que amb aquesta retallada es posa en perill bona part de la feina que es fa des de l'Oficina del Català de Ripollet.
D'altra banda, demà dissabte el Compromís participarà a la jornada que les candidatures alternatives del Vallès ha organitzat per debatre la situació actual dels serveis públics a la comarca. Pijuan ens donava més detalls d'aquesta trobada.
El que pretenem és continuar o donar per... una continuïtat en el treball que es va fer una jornada fa un any a Cerdanyola, on vam debatre i el tema. Intentem veure quin és l'abast de les privatitzacions de serveis públics arreu del Vallès, els municipis on són presents, i debatre conjuntament quines maneres tenim de poder preservar el que per nosaltres és important, la gestió pública dels serveis públics.
L'acte tindrà lloc a partir de 9:45 del matí a l'Auditori Municipal de Badia del Vallès. El personal de Patronat Municipal d'Ocupació ha finalitzat les obres a dos punts del nucli antic. També s'ha instal·lat una escala en un tram del vial del riu Ripoll per facilitar l'accés dels vianants. D'una banda, s'ha condicionat el paviment de la cruïlla dels carrers d'Isabel la Catòlica amb General Prim, unes obres que s'han realitzat en el termini previst i que ja s'ha restablert el trànsit rodat. D'altra banda, ha finalitzat la construcció d'una illeta a la cruïlla dels carrers de Berguedà i Canigó. Aquesta illeta permet una millor ordenació del trànsit rodat d'aquesta zona. Aprofitant aquestes obres, s'ha procedit també al repintat de les zones d'aparcament i a la instal·lació de nova senyalització viària. La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Ripollet està informant aquests dies els veïns i veïnes del municipi sobre els avantatges de domiciliar el pagament dels tributs municipals. En aquests moments, aquelles persones que ho desitgin poden domiciliar el pagament de l'impost sobre béns immobles fins al 30 de març. Per tal de domiciliar els tributs, l'Ajuntament ofereix dues modalitats. D'una banda, es pot fer presentant al Registre General, ubicat al carrer Balmes 2, l'imprès que es facilita a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la web ripollet.cat. D'altra banda, també es pot fer online omplint el formulari de domiciliacions bancàries que es troba a l'apartat de tràmits domiciliacions a la web municipal. En el cas de l'IBI, domiciliar aquest impost suposa poder fer el pagament en els terminis que estableix el calendari del contribuent, amb la comoditat de saber quin dia es cobrarà el rebut. A més, s'eviten els possibles recàrrecs o interessos de demora.
El 91.3 Info.
Aviat es complirà el primer any de legislatura i és per això que d'aquí a l'estiu volem anar xerrant a l'Info amb els portaveus de tots els grups municipals. Una legislatura on va reaparèixer com a grup amb dos regidors la coalició d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Una formació que la passada setmana presentava al ple dues mocions que van ser aprovades. El primer text demanava el pagament del deute que la Generalitat de Catalunya té contret amb l'Ajuntament i l'altre rebutjava la pujada tarifària de l'Autoritat del Transport Metropolità. Dos temes, entre d'altres, sobre els quals doncs, en parlarem amb Valentí Nieto, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyor Nieto, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Parlem d'aquestes dues mocions que van ser aprovades amb el vot favorable dels principals grups, tant del govern com de l'oposició. Com valora aquesta votació, aquest resultat?
Bé, el resultat, evidentment, el valorem positiu. El que més ens agradaria és que, a part de que surti la moció, realment, tingués un efecte sobre les arques municipals i acabin entrant aquests diners que tanta falta fan al municipi i que, evidentment, ara mateix pues, no disposem d'ells i, com he dit fa un moment, pues, fan molta falta.
Aquesta primera moció de la que parlàvem, com hem explicat, parlava del deute que la Generalitat té amb l'Ajuntament. Veuen perillar alguns dels serveis que ofereix el consistori ara mateix?
A veure, nosaltres com a grup d'oposició no tenim una relació directa, diària, de com estan els comptes expressament dites, o sigui, si hi ha un dèficit de tresoreria o no, i clar, aquesta pregunta no te la podria contestar en aquest sentit. Però ara bé, si aquests diners no arriben, evidentment d'algun lloc s'han de treure. Estarem amb un problema, amb un problema greu, perquè evidentment els serveis s'han de prestar, els bancs no deixen diners, per molt que rebin. Avui sentíem la notícia de que havien, BCE havia injectat una mica més de mig bilió d'euros als bancs, però que ni famílies ni empreses acabaran rebent. S'utilitzaran per comprar deute públic de l'Estat, de diferents jocs, però a les famílies i a les empreses i a les corporacions locals petites segur que no hi arribaran.
Confia que el govern català solventarà aviat aquesta situació?
Hem d'esperar. Nosaltres amb la moció posàvem unes dates. Hem de confiar de que això es compleixi.
La segona moció també aprovada feia referència a la pujada de tarifes de l'Autoritat del Transport Metropolità. Què és el que s'ha aprovat concretament?
Bé, amb la moció especificava clarament el rebuig, primerament, a la pujada de tarifes molt per sobre de l'IPC que hem tingut. La T10 bàsicament és un 12%, a la T50 de 30 un 10%, quadriplicant l'increment de l'IPC, no? A la moció, bàsicament, primera, refusar aquest augment i proposar, bàsicament, la creació d'unes targetes anuals per amb uns preus determinats que amb la moció final no es van determinar, però que es tinguessin en compte de que l'Autoritat de Transport Metropolità destinés una targeta específica per joves i per persones de la tercera edat, i bàsicament també per demanar al govern de la Generalitat de manera urgent que una llei de finançament del transport públic. Això són a grans trets el tema del que es va aprovar a la moció.
Com veu la política de retallades del govern, tant del català com de l'Estat?
Evidentment, molt malament, perquè creiem, estem convençuts de que el camí per sortir de la crisi no és seguir retallant. Entenem de que hem de ser austers, de que els comptes s'han de mirar amb una certa lupa i veure que cadascuna de les despeses que ser molt, molt específic amb elles i no malbaratar els diners, però també entenem de que se necessita una certa inversió que generi moviment econòmic. És a dir, a part d'aquestes inversions, necessitem lluitar contra el frau fiscal. El frau fiscal és superior a un 20%, entre un 20 i un 25% del PIB a Espanya, i això és el taló d'Aquiles que tenim amb aquest país. O sigui, aquesta és la via de la solució per poder crear ocupació, per poder no fer retallades sobre els mateixos i poder destinar a les administracions uns diners que puguin invertir en l'economia i fer-la moure. I això, al final, és el que crearà llocs de treball.
I com s'aconsegueix aquesta injecció de diners, aquesta inversió?
Molt fàcilment. Si aconseguim reduir el frau fiscal i passa del 20% a uns números amb la mitjana europea, podem destinar tranquil·lament de 30 i 40 mil milions d'euros que es calculen a l'any que es podrien recaptar amb les administracions. Això, aquests diners es tradueixen en inversions. Per exemple, una cosa que tenim aquest dematí, parlàvem, he estat en una roda de premsa, l'Hospital Ernest Lluch. Si es fa l'Hospital Ernest Lluch aquí a Ripollet, això conseqüentment tindrà una injecció econòmica a la comarca. Les persones tindran un lloc de treball. O sigui, tot és una cadena. Però no hem de fer recaure sempre el sacrifici sobre els mateixos. També tenia per aquí una notícia que era important, i bàsicament és que em cridava molt l'atenció, que la vaig treure l'altre dia d'una pàgina d'Economia, que deia de que els empresaris espanyols són el número 17 de l'OCDE en pressió fiscal respecte al PIB d'Espanya. O sigui, estem parlant de que les empreses a Dinamarca estan pagant el 24% del PIB, països com Itàlia, Suïssa, Regne Unit, sobre el 10%, i Espanya el 6,9%. A part, tenim, torno a dir, el frau fiscal és una eina per lluitar contra la crisi que és, no la podem deixar perdre, i creiem que no es destinen prou esforços en poder lluitar contra aquesta lacra.
I la reforma laboral, com la valoren?
Bé, la reforma laboral és un atemptat contra els treballadors que no té precedents. O sigui, la reforma laboral no crearà llocs de treball i el que farà serà empobrir totalment l'economia, més encara del que està. Creiem, bàsicament, que els treballadors que tenen feina ara mateix pensen que en qualsevol moment deixaran de tindre-la, els rebaixaran el sou, es poden despatxar sense quasi ben bé indemnització. Per tant, això crea un efecte por sobre els treballadors que tenen una feina i podien destinar a consumir i poder tirar endavant l'economia, que no ho faran. Els que estan a l'atur, si aconsegueixen una feina, serà una feina precària, amb unes condicions d'acomiadament lliure, sense cap mena d'explicació ni dret de res. I bueno, tot, ja et dic, no, la reforma laboral no crearà llocs de treball, i a sobre, tal com vaig dir amb el ple, no, que hi havia una moció que la van sortir amb el PSC, que la reforma laboral tindrà uns efectes sobre, no només sobre els treballadors, sinó sobre les pensions, sobre la subsidi d'atur, que provocarà una espiral de decadència sense precedents.
No pinta bé, no?
No.
Parlem a nivell més local. El seu grup s'hi va abstenir a la votació dels pressupostos municipals de 2012. Què és el que els va fer abstenir-se?
Bé, nosaltres vam votar en contra de les ordenances fiscals. Això crec que és important dir-ho, perquè no les veiem justes. Tornava una mica a fer pagar la crisi sobre els mateixos. De totes formes, el govern actual a Ripollet ho tenia aprovat, no? No es feia falta cap grup de l'oposició. Creiem que nosaltres, durant el procés de negociació del pressupost, una mica vam exposar que s'havien de produir una sèrie de gestos d'austeritat que, s'han de produir durant aquest any, i si no es produeixen, la nostra posició futura encara no serà tan flexible.
Aquest tipus de gestos, a què refereixen?
Creiem que s'hauria de reduir el tema de lloguers de locals, cotxes oficials, i sobretot una cosa que creiem i que va ser un determinant, un pla d'estalvi energètic per poder estalviar energia i fer rebaixar factures i poder obtenir més recursos a base de l'estalvi.
De moment, com van?
Bueno, encara és hora per poder... Estem parlant de fa un...
Avaluar, sí. Fa 3 mesos no arriba, no?
No arriba.
Com he dit al principi, aviat es complirà el primer any de la nova legislatura. Com la valoren a trets generals?
Bé, la valoració és positiva. Nosaltres partim d'un desavantatge, clarament, perquè tant el Pablo com jo era la primera vegada que estaven a l'Ajuntament, tot i que durant els primers 6 mesos van ser bastant per posar-nos, situar-nos. Ara, com has dit al principi, ja han començat a presentar mocions i començarem una mica a aplicar i entrar en el nostre programa, que és bàsicament fer girar a l'esquerra tot el que puguem al govern municipal.
El paper del seu grup com a oposició, com el valora? Bueno, com deies, acabem de situar una mica, no?
Perquè... Sí, però, a veure, no, com a... No,
quin hauria de ser el paper de l'oposició?
El paper de l'oposició, evidentment, és controlar el govern. Nosaltres creiem que estem fent aquesta tasca, i ja et dic, una cosa bàsica nostra és que intentar, a mida de lo possible, evidentment, estem a l'oposició i tenim la força que tenim, és fer que el govern vagi complint també el nostre programa electoral, no?
Quins són els temes que més els hi preocupen a nivell local?
Bé, tenim 2 o 3 temes que són estrelles ja et dic, aquest dematí hem estat en una roda de premsa, bàsicament en l'Hospital Ernest Lluch. Hem de fer tot lo possible perquè el govern CiU-PP que tenim a la Generalitat pues pensi amb els ciutadans del Vallès Sud que necessiten aquesta infraestructura d'una manera flagrant, no? Tenim només a l'Hospital Parc Taulí, que com tots sabem, quan hem anat alguna vegada està desbordat, i bueno, després també teníem el tema del tren, que hem de fer tot lo possible perquè ens arribi, l'estació arribi a Ripollet d'una vegada per sempre allà. Després el tema de la residència de la tercera edat, que l'altre dia es va aprovar una moció que nosaltres vam votar en contra, perquè amb la moció aquesta el que es demanava era posar sancions a l'empresa constructora. Creiem que el que és prioritari ara mateix és fer complir-lo i no posar més pals, i creiem que nosaltres des del nostre punt de vista era posar pals a les rodes, posar sancions, perquè això allargaria el procés, que el que volem al final és que aquesta residència es faci, que a la vegada també, el que dèiem, aquestes coses si es construeixen tenen un efecte sobre l'ocupació, i al final és el que ens interessa.
Mm-hmm. L'atur a Ripollet?
Fatal. Fatal. Per això és que no, nosaltres no veiem una altra sortida. La manera de crear ocupació de qualitat al nostre municipi és que existeixin infraestructures, empreses. Si empreses no podem aconseguir, perquè ara mateix la situació és com està, hem de crear les condicions perquè s'hi puguin instal·lar empreses, o que si hi hagin infraestructures que puguin generar ocupació. Hospital Ernest Lluch, la residència, que arribi el tren, si poguessin tindre el tram Vallès, també seria una infraestructura que crearia llocs de treball de qualitat, però necessitem alguna injecció.
Aquest gir a l'esquerra es pot fer tenint a Convergència i Unió i al Partit Popular governant a les administracions superiors?
A nivell local, crec que sí. A nivell local crec que sí. De fet, si mireu les mocions aprovades al ple passat, crec que hi ha un cert gir a l'esquerra, i crec que bàsicament amb els incompliments del PP, tema reforma laboral i el que ens espera després de les eleccions andaluses, que serà dramàtic perquè evidentment estan amagats, estan esperant el moment, crec que el govern a nivell local ha d'anar girant a l'esquerra respecte a la Generalitat i al govern de l'Estat. Ara mateix hi ha el que hi ha, el que la gent ha votat. La gent ha votat una dreta que tenim ara, i ara mateix l'única cosa que podem fer és intentar que no ens treguin drets, que no podem esperar que la dreta faci la feina de l'esquerra.
Mm-hmm. Ja per acabar, la convivència entre Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa, què tal està funcionant?
Bé, de fet, bueno, ja sabeu, és Vox Populi, no?, de que fins fa uns temps pues, anaven separats aquí a Ripollet. Està malament que ho digui jo, però la realitat és que la convivència és molt bona. Hi ha una entesa, vaja, jo crec que no hi ha cap mena de fissura. Treballem, evidentment, hi ha un equip de treball per part d'ells, un equip per part d'Iniciativa, o sigui Esquerra Unida, i un equip d'Iniciativa amb el qual ens reunim molt sovint, parlem, i hi ha coincidències amb el 100%. És que els nostres objectius són els mateixos. O sigui, el que no tenia sentit és que Iniciativa i Esquerra Unida no hi anessin junts. O sigui, som companys de batalles o d'eleccions, de manifestacions, a tot arreu hi estem. O sigui, no tenia sentit el que passava a Ripollet. De fet, ja et dic, la convivència molt bona, tant amb el Pablo com amb l'equip d'Esquerra Unida, igualment per part nostra, el nostre equip d'Iniciativa també. Fantàstic.
Doncs encara queden 3 anys per davant, i com deia, ja s'han situat, ara començaran doncs a fer cada vegada més propostes, i nosaltres des d'aquí seguirem comentant-les i parlant de tots aquests temes. Senyor Valentí Nieto, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi bé.
Gràcies.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El Tribunal Suprem ha dictat aquesta setmana una sentència en què culpa Uralita de l'asbestosi pulmonar d'intensitat severa que pateix un extreballador de la fàbrica veí de Ripollet. Segons la sentència, aquesta malaltia és conseqüència de l'incompliment sistemàtic per part de l'empresa de la normativa laboral i de prevenció de riscos dels anys 70 quant a l'amiant. L'alt tribunal desestima així el recurs de cassació presentat per Uralita el març de 2011. Marta Barrera, advocada del col·lectiu Ronda, que ha portat la demanda, explicava així la importància d'aquesta sentència.
Finalment s'ha fet justícia, s'ha aconseguit que per primera vegada el Tribunal Suprem hagi conclòs que l'empresa Uralita és responsable de les malalties, greus malalties, que en molts casos han portat a la mort i en altres casos són extraveus que estan malalts. S'ha aconseguit que es declari que l'empresa Uralita és responsable, tenia coneixement de que l'amiant era perjudicial per a la salut, que l'amiant mata, i existia normativa, i l'empresa ho sabia, que l'obligava a posar mesures de protecció perquè els treballadors no es veiessin contaminats per la pols de l'amiant. I finalment el Tribunal Suprem el que ha fet és dictaminar que l'empresa en conseqüència és culpable d'aquestes malalties i ha acordat que s'indemnitzi aquests treballadors per les conseqüències del contacte laboral amb l'amiant.
Aquesta sentència impedirà que Uralita pugui seguir argumentant que no existia una legislació clara sobre l'ús de l'amiant. Per al col·lectiu Ronda, a més, suposa la culminació de més de 40 anys de feina.
Per nosaltres, el col·lectiu Ronda, portem quasi 40 anys amb la lluita dels drets dels treballadors de l'empresa Uralita Cerdanyola. És una gran satisfacció tant personal com professional. És, com deies abans, la culminació de molts anys de feina.
Actualment el col·lectiu Ronda té obert 60 casos contra Uralita Cerdanyola, havent defensat més de 100 fins ara. El bufet d'advocats creu que Uralita, tot i aquesta sentència, continuarà recorrent, però confia que el procés es reduirà aproximadament un any i mig. La regidoria de serveis socials reedita un any més el programa Gent Activa, un seguit d'activitats adreçades a la gent gran de Ripollet que es duran a terme durant aquest primer semestre de 2012. Xerrades, tallers o sessions de cinema conformen el seu programa que enguany s'emmarca la commemoració de l'any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional. En aquesta edició, que es farà del març al juny, s'han organitzat tallers d'informàtica i de memòria. També s'ha programat un nou taller de comunicació i conflicte amb la col·laboració de l'Oficina de Mediació Ciutadana. Les regidories de Polítiques d'Igualtat i de Salut Pública col·laboren en la realització del taller Fem Salut. El programa també inclou sessions mensuals de cinema i dues xerrades informatives on col·laboren les regidories de Salut Pública i de Comunicació. Totes les sol·licituds per participar en activitats i tallers s'han de tramitar a través del Departament de Serveis Socials. Després del canvi de la junta directiva, el Centre Aragonès ha canviat la ubicació de la seva seu. Per tal de reduir les despeses, l'entitat ha traslladat la seva seu social a un local al carrer Nou 22. Demà dissabte 3 de març faran una sèrie d'activitats per tal de celebrar la inauguració. A les 6 de la tarda està previst que comenci des de la parròquia de Sant Esteve una processó amb la imatge de la Verge del Pilar fins a la seu. Un cop allà es farà la benedicció del local i a les 7 de la tarda està previst el vi d'honor i la recepció d'autoritats. El Centre Aragonès realitza diferents activitats al llarg de l'any i el seu president Marcos Gallán ens ho explicava així a l'Info recentment.
Sí, luego está el día de San Jorge, que es San Jordi aquí en Cataluña y San Jorge en Aragón, que es su patrón, la Cinco Merzada. Luego también está el Estival Carrer, que ya es una tradición en el centro aragonés. Y luego lo ordinario, pues los sábados y domingos se abre, echan sus partidas al guiñote, al dominó, algún bingo después de la cena de alforja, que hacemos una vez al mes, juntamos todos. Y principalmente esas son las actividades del centro.
Com explicava el seu president, després de la inauguració, l'entitat seguirà centrada en preparar el San Jorge i la Cinco Merzada. Aquest mes de març es realitzarà la major part de centres educatius les jornades de portes obertes. L'objectiu d'aquestes visites és facilitar la tasca d'elecció del centre escolar als pares i mares que escolaritzen els seus fills per primer cop. D'altra banda, les llars d'infants municipals oferiran visites als pares i mares entre el 20 i el 22 de març. Recordin que poden consultar el calendari complet de portes obertes, així com la resta d'informació sobre la prescripció escolar 2012-2013 al portal municipal ripollet.cat. El Patronat Municipal de Cultura ha convocat una nova edició del concurs de punts al llibre. El tema d'aquest any és el còmic i el manga. El concurs està adreçat a nens i nenes a partir dels 6 anys fins a joves i adults a partir dels 14 que visquin o estiguin escolaritzats a Ripollet. Els punts al llibre s'hauran de presentar a la biblioteca fins al proper 31 de març. Cada concursant pot presentar fins a 2 treballs. El veredicte i lliurament de premis serà el 23 d'abril, coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els punts guanyadors i els accessis s'imprimiran com a punts al llibre de la biblioteca. Per a més informació poden consultar les bases del concurs que seran a la biblioteca i al centre cultural.
Esteu escoltant Info.
L'associació Ripollet Rock ha decidit renovar el disseny i l'estructura de la revista La Olla Rock Fanzine, que editen des de l'any 1998 i que any rere any s'ha anat ampliant i consolidant com una publicació gratuïta referent en el món del rock. Cada número ha estat una festa i, com no podia ser d'una altra manera, Ripollet Rock ha organitzat una festa de presentació d'aquest nou disseny de La Olla. És per això que contem amb nosaltres amb el president de l'entitat, un dels responsables de l'edició de la revista i company d'aquesta casa com a conductor del programa Viaje al Reino del Metal. Paco González, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin currículum, no?
Bueno, son bastantes años, sí.
Vaya presentación. Explícanos qué es lo que habéis organizado para presentar esta nueva imagen de La Olla.
Bueno, en una de las reuniones de la entidad que tuvimos hace ahora 3 o 4 meses, pues se decidió hacer un cambio dentro de la revista, tanto de diseño como incluso también de nombre, porque en los últimos números era La Olla Music Rock Magazine y lo hemos reducido a La Olla Rock Fanzine, y con un diseño nuevo también que nos ha hecho un diseñador de Murcia, Fernando Navarro, que desde aquí también le damos las gracias porque es un diseñador muy famoso dentro del mundo del rock y que con nosotros colabora de una forma también desinteresada. Y bueno, es el hecho de tener una nueva cara de la revista, pues pensamos que había que presentarlo un poco a la sociedad, ¿no? Y se nos ocurrió que quizás un sitio donde lo podíamos hacer es un local de Terrassa, la Sala Infierno, que lleva colaborando con la revista desde el número cero, es decir, desde el año 98 está colaborando con nosotros. Entonces es una forma también de agradecerle desde la asociación esa colaboración que tiene con nosotros desde tantos años, ¿no? Y curiosamente, cuando fuimos a hablar con él para comentárselo, pues él, o sea, vimos que el local, hacía un par de meses que no habíamos ido nosotros, y vimos que el local había sufrido unos cambios y ahí tenía ahora un escenario fijo. Y entonces, aprovechando el escenario, pues dijimos, oye, pues entonces para la fiesta, ¿por qué no metemos también la actuación de algún grupo? Por eso se nos ocurrió.
Imagino, Paco, que habrá gente que se pregunte, ¿por qué no en Ripollet?
Bueno, es la eterna discusión de siempre, ¿no? En Ripollet no hay ningún local que puedas hacer conciertos. Primero, porque ya la normativa del ayuntamiento no lo permite, y segundo, porque si la normativa no lo permite, tampoco hay opción de que gente a nivel privado tenga salas de conciertos. Entonces, de cara al verano sí que a veces puedes plantearte hacer conciertos, pues como por ejemplo aquí en el patio del cafetí o en sitios así abiertos, pero en estas épocas del año que tienes que hacer conciertos en sitios cerrados, en Ripollet es imposible, no puedes hacer, no hay ningún sitio para hacerlo. Entonces te tienes que ir fuera, no hay otra.
Una fiesta en Terrassa con una formación también de Terrassa, si no me equivoco.
Sí.
Cap de Trons.
Sí, son de Terrassa, sí.
¿Qué nos puedes decir de esta banda?
Pues esto es una banda que surgió a principios de los 90, dentro de todo el boom que hubo en aquella época del rock catalá. Editaron 2 discos con el sello Urantia Records, que en esa época apostaba mucho por los grupos de rock catalá, y prácticamente a mediados de los 90, cuando vino el bajón, ellos lo dejaron y desde entonces no habían vuelto a resurgir. Hace, me parece que fue 6 meses, pues se juntaron otra vez con la posibilidad de hacer un concierto solamente puntual, lo hicieron y ahí quedó la cosa. Y bueno, pues nosotros se nos ocurrió el otro día que ya que hace 6 meses lo habían hecho, ¿por qué no lo iban a hacer ahora otra vez, no?
Hablamos, como tú decías, de esta nueva imagen de Fernando Navarro, nuevo diseño interior, hay novedades de contenido, explícanos un poco cómo renováis esto.
Pues sí, hay algunas novedades, por ejemplo, el tema entrevistas lo hemos ampliado y ahora incluimos, o al menos esa es la intención, incluir a partir de ahora en todos los números una entrevista a un grupo internacional, luego otra a un grupo nacional, otra a un grupo, digamos, emergente, que tanto puede ser nacional como internacional como local, que no sea muy conocido. Y siempre también intentamos buscar los orígenes nuestros de aquí de Ripollet. Es decir, que aunque no podemos sacar en cada número una entrevista con una banda local porque las tenemos bastante machacadas ya, pero a la mínima que surge cualquier banda y tal, pues sí que la intención es ir dándole salida a los grupos locales de Ripollet.
¿Y por qué esta renovación?
Pues porque pensábamos que llevábamos mucho tiempo haciendo el mismo esquema y a veces pierde la gracia, ¿no? El que la gente vea la revista y la vea siempre igual, pues pierde un poco la gracia, ¿no? Y por eso era el tema de darle un poco de salida, como te comentaba antes, el tema de una entrevista a un grupo internacional o a un grupo nacional más conocido. Nosotros últimamente quizás nos estábamos centrando demasiado en grupos muy poco conocidos, ¿no? Y al final hemos pensado que combinar las dos cosas les va a ayudar más a los grupos menos conocidos, que porque cuando alguien coge la revista y ve que no conoce nada, igual coge y la deja otra vez y no se la lee. Sin embargo, si la abre y ve cosas que de grupos conocidos y al lado un grupo que no es tan conocido, al final se leerá el grupo menos conocido, ¿no? Y tanto en el tema entrevistas como en el tema de los comentarios, las críticas de discos, que también las hemos intentado combinar así. De hecho, el formato de críticas de discos sí que va a seguir siendo más o menos el mismo, con una pequeña diferencia, es que habrá en cada página un disco que será más destacado que los demás y que tendrá el doble de tamaño, tanto de texto como de lo que es la portada del disco, y eso también será un poco más de gancho, ¿no? A la hora de que cuando la gente ojea la revista y ve que aquí hay 6 comentarios de discos, por ejemplo, pero este grandote que es de, yo qué sé, de Iron Maiden, por poner un ejemplo, que no es el caso porque ahora no ha sacado ningún disco de Iron Maiden, ¿no? Pero eso ya le llamaría la atención, leería eso y ya los de arriba o de abajo, o los que vienen a continuación, ya se los lee, que son igual de grupos que empiezan ahora y que necesitan que darse a conocer también, ¿no?
Porque ¿a dónde llega la olla? Yo creo que no nos hacemos una idea de dónde llega la olla.
Bueno, la olla, aparte de prácticamente toda la provincia de Barcelona, que desde la distribución a nivel Barcelona y provincia no nos encargamos nosotros mismos, con los coches yendo para acá y para allá a llevarla. Luego, a nivel nacional, también llega a muchísimos sitios, a muchísimos. O sea, hay que agradecer también que hay gente por ahí que se encarga de movernosla, que nosotros simplemente lo que hacemos es enviarle un paquete con las revistas y ellos ya lo mueven en esas ciudades. O también gente que directamente nos la pide para tener en sus tiendas de discos o en sus bares, en sus bares de rock. Pues hay mucha gente también que de muchas partes de España que nos dice, oye, ¿por qué no me envías que me gustaría tener aquí? Porque, claro, nosotros cuando vamos por ahí a festivales o a conciertos, porque a nosotros nos gusta viajar por ahí mucho, pero queremos aprovechar también para ver grupos, pues acabas conociendo gente en locales y tal, y normalmente siempre llevas en la mochila unas cuantas revistas, aunque estén pasadas de hace varios meses, ¿no? Y la dejas por ahí, siempre hay quien te viene el dueño del local, oye, esta revista que me has dejado, qué chula, qué tal, oye, ¿por qué no me la envías cada vez que la saquéis y tal? Y así vamos haciendo un poco, ampliando cada vez, ¿no? Y luego hay sitios también en Sudamérica, tenemos sitios fijos en Argentina, en Venezuela y en Brasil, en Nueva York también, en un estudio de grabación que lo lleva un chico brasileño, pero que básicamente graba muchos grupos hispanos, por lo tanto allí dice que le gusta tenerla porque la mayoría de grupos la pueden leer en castellano. Y últimamente, en estos dos últimos años, ha incorporado mucho el tema de Cuba. Es una pasada la de cartas que recibimos de Cuba, pero muchísimas, de gente que a la que hemos empezado a enviarla, la ha visto y que quieren como sea recibirla porque están enamorados de la revista, vaya. El contacto de Cuba fue una especie de intercambio a través de dos fanzines de allí, de Scriptorium uno y otro, el Punto G, que nos empezaron ellos a enviar un par de números y tal, nosotros les enviamos y a partir de ahí empezaron a moverla y está surgiendo mucho movimiento ahora en Cuba también.
Además habéis renovado toda la hemeroteca de la web, que he visto que habéis colgado todas las revistas antiguas, con lo cual se pueden consultar online también, que quieras que no, eso también da mucha difusión. ¿Hablamos ya del número 44?
Sí.
¿Cómo habéis llegado al 44 en una publicación de este tipo y además ya consolidada?
Pues un número 44 que en realidad es el 45, siempre...
Que había número cero, siempre lo suelo decir, sí. Lo recuerdas.
Pues la verdad es que cuando empezamos el número cero, recuerdo que una de las cosas que hablamos cuando lo sacamos a la calle es: ojalá lleguemos al número 10, ojalá antes del número 10... la mayoría de revistas o de fanzines que en esa época se empezaban, que nosotros conocíamos y tal, pues eran muy pocos los que pasaban del número 10, porque a los pocos ya, pues por temas económicos o por tema de dedicación y tal, lo dejaban, ¿no? Y me acuerdo que nosotros teníamos esa meta, a ver si por lo menos nosotros llegamos al número 10, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que estar ya por
el
40 y pico, pues sí, que al final ya dices... Bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Y de largo, ¿no? De momento, el tema de la crisis a nosotros también nos afecta desde hace varios años. De hecho, lo único que hacemos es que no sacamos tantos números como sacábamos en años anteriores, pero la intención es seguir sacándola. Había una pequeña subvención de la Regiduría de Juventud, que tampoco es que nos cubriera mucho, pero una pequeña ayuda siempre va bien. Este año nos han informado que la ayuda va a ser 0,0 y por lo tanto, pues ahí
¿cuántos
estaremos.
Números tenéis pensado sacar?
Pues este año la intención era sacar 3. Veremos a ver si podemos sacarlos.
Bueno, de momento hay que celebrar este 44 renovado. Ya para acabar, Paco, que no hemos dicho ni la hora, mañana... ¿A qué hora hay que estar en la Sala Infierno?
Pues la fiesta comenzará a las 9:30. La actuación de Cat de Trons la tenemos prevista sobre las 10. Pero es una fiesta que dura desde las 9:30 hasta las 3 de la mañana. Es decir, que la gente que por motivos X no le vaya bien el horario de estar allí a las 9:30, por ejemplo, pues que sepan que hasta las 3 de la mañana estamos allí, que pueden pasar en cualquier momento. O gente que, pues... que todo lo contrario, que tienen un compromiso después y quieren ir a primera hora y luego pues se tienen que ir, pues nada, pues a primera hora. Nosotros estaremos allí con toda la gente compartiendo, con el estreno de esa nueva olla, dándole a todo el mundo, y también regalaremos discos. Eso sí, ya lo aviso, ¿eh? No regalaremos camisetas de Ripollet Rock, que toda la gente me lo pregunta... Camisetas de Ripollet Rock no regalan.
Causan furor cada año, es verdad. Sí, sí. Pues hecha esta invitación, además una fiesta gratuita.
Sí, sí, es la filosofía de la asociación, siempre hacer las cosas gratuitas.
Ya está, solo decirte felicidades, Paco González, gracias por acompañarnos. Que vaya bien mañana.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
Al 91.3 Info.
Un any més, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha elaborat un extens programa d'activitats per commemorar el 8 de març, Dia de les Dones. Les activitats començaran aquesta mateixa tarda amb Espa Emocions, on Rosa Fiter narrarà diverses històries viscudes des del punt de vista de les dones. El programa, que s'allargarà fins al 23 de març, compta a banda de les narracions, amb cinema, tallers i xerrades. Per parlar-ne, ens acompanya a l'altra banda del telèfon la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I a l'estudi tenim amb nosaltres a la tècnica del departament, Mercè Delgado. Molt benvinguda. Bona tarda. Què tal? Parlem una miqueta de, del programa. Un programa ben variat, com dèiem, comença avui mateix amb Spa Emocions. Podríem dir que és un espectacle que no vol deixar indiferent ningú, no?
No, la idea que té Rosa Fité, que és qui ens donarà aquest espectacle en format de conte per adults, té intenció de remoure emocions, sentiments i valors. Està adreçat a tothom i serà un espectacle molt, molt interessant.
Hem de dir que enguany també doneu cabuda als més petits amb una sessió de l'Hora del Conte. Això del directe és el que té. I la meva pregunta és, què és el que voleu transmetre als nens i nenes amb aquesta sessió?
Doncs en aquest conte que es farà a la biblioteca, bueno, tindrà una perspectiva de gènere, per tant, la figura que es vol transmetre és també de nenes que empaiten dracs perillosos i que juguen amb pirates, vull dir que no són accions només pels nens que poden fer nens, sinó que també les nenes poden ser aventureres i gaudir-ne d'experiències d'acció.
El tema de la igualtat de gènere una mica des de ben petits, no? I pel dia 8 de març, què és el que heu preparat pel propi Dia de les Dones?
El mateix 8 de març es faran dos cinefòrums. El primer es farà a les 3 de la tarda a l'escola de Dolors Jaume Tosset. Projectaran la pel·lícula Pequeña Miss Sunshine. I a les 7 de la tarda, al Centre Cultural, Dones per la Igualtat organitza el cinefòrum de Criades i Senyores. Una pel·lícula també que donarà molt a parlar i que després, bueno, es dinamitzarà amb una xerrada molt... Bueno, amb un debat amb les persones assistents.
Està clar, com dèiem, que són activitats que no volen deixar ningú indiferent, com comentàvem al principi. Explica'ns una miqueta quines són la resta d'activitats d'aquest programa.
A continuació, després de la setmana del 8 de març, el 14, que serà un dimecres, a les 6 de la tarda, hi haurà una sessió de Qigong. L'organitza l'Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet i tindrà lloc a les 6 de la tarda. Amb això, bueno, totes les avantatges que té el Qigong per a la salut física i mental del cos, estarà també molt, una activitat també molt interessant. Després, el dijous, el dia 15, a les 5 i mitja, hi haurà un taller de reposteria àrab que l'organitza en el grup de dones de la comunitat musulmana, és la primera vegada que hi participen, i ens donaran els secrets aquests pastissets tan deliciosos.
Dolços.
Sí. I ja per últim acabarem en el divendres 23 de març a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural amb una xerrada sobre dona i societat que reflexionarà sobre el paper de les dones a l'Àfrica i com han anat evolucionant des d'aquest altre continent. Això l'organitza Balafont, l'Associació de Dones Cameruneses de Ripollet, també.
Unes activitats on hi participen, com dèiem, doncs, aquestes entitats de la taula de dones. Marc Vida, regidora de Polítiques d'Igualtat, que no la tenim oblidada, hem parlat d'aquestes activitats del programa, però expliqui'ns quins són realment els objectius de fons pel qual es continua celebrant aquest Dia de les Dones i aquestes activitats.
Doncs nosaltres any rere any organitzem, com bé dius, doncs aquest programa d'activitats, però crec que enguany, el 8 de març, doncs encara té una força més important, no? Crec que és una data on hem de celebrar els actes de valor i de decisió de moltes dones que arreu del món han lluitat pels seus drets, no? Bueno, amb l'intent de fer aquest món una mica més just, no? I crec que també és un moment per reflexionar i posar en valor els avenços aconseguits per les dones i reivindicar i exigir els canvis necessaris per tal d'avançar cap a l'equitat de gènere. Malauradament, bueno, degut a les retallades pressupostàries, etc., les partides o la part econòmica que va adreçada a les polítiques d'igualtat doncs, també es veuen afectades i de vegades també els canvis d'ideologies fan que es prenguin decisions bueno, doncs, que potser mermen una miqueta el que han aconseguit les dones durant aquest temps. Per això deia que el 8 de març enguany ha de tenir més força reivindicativa i un sentit de no anar cap enrere, al contrari, sinó d'anar cap endavant.
Breument, aquí a nivell local, a Ripollet, la regidoria d'Igualtat de Gènere, quines mancances principals detecten?
Evidentment, a nosaltres també les retallades pressupostàries ens han afectat i Bueno, el que passa és que nosaltres des de la regidoria el que hem decidit és fer una reorganització interna, valorar quins eren els projectes o els programes que estaven funcionant, quins eren els que s'havien de reajustar, tenint en compte, doncs, com us deia, el tema econòmic, i treure cap. Evidentment, el treball que es fa des de Polítiques d'Igualtat és un treball important. Tenim un número d'assistència a dones doncs, bastant quantiós, i per tant doncs, considerem que la feina tira endavant. El fet de poder treballar amb una taula de la dona per aconseguir programes com el del 8 de març o el 25 de novembre, plens d'activitats variades, etc., també ens fan continuar endavant i també són reflexe de la feina que es fa. I enguany podem comptar amb una entitat nova, que és el grup de dones de la comunitat musulmana, doncs que, bueno, vam contactar amb elles i mica en mica doncs, es van introduint dintre d'aquesta programació. Per això, bueno, malgrat les dificultats, doncs, hem de treure cap i també tirar endavant, mai endarrere.
Molt bé, doncs un programa ben variat, com dèiem, el que hem comentat, que comença avui fins al 23 de març. Recordem que totes les activitats es poden consultar a la web ripollet.cat, i nosaltres agraïm moltíssim a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, també a la tècnica del departament, Mercè Delgado, la seva intervenció. Gràcies, que vagi molt bé, totes gràcies aquestes activitats.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bona tarda.
Adéu.
Breus informatius.
Acabem amb un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Aquest dissabte el Centre Excursionista de Ripollet organitza una sortida a Puigcerdà per realitzar un tram de 14,9 quilòmetres del GR4. Per a més informació poden consultar la web de l'entitat centreexcursionistaripollet.com. Diumenge, l'Associació de Veïns de Can Mas organitza la 34a edició del concurs d'Amigues, un esdeveniment on no hi faltarà la música i el ball, així com la sardinada popular. Serà a partir de les 10 del matí al parc de Carles Ferrer. A partir de les 6 de la tarda, el Teatre Auditori acull diumenge l'espectacle Diplo. La companyia Titelles Les Tenedons presenta la divertida història d'una nena que es troba l'ou d'un dinosaure, d'on surt un diplodocus que els fa la vida una mica divertida i alhora complicada. I per acabar, recordem doncs, que la rotonda del bar del Centre Cultural torna a obrir avui les seves portes. Després d'uns mesos tancat, aquest mateix matí s'ha signat el contracte entre l'adjudicatori i el Patronat Municipal de Cultura. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma detallada a la web municipal ripollet.cat. I acabem aquest informatiu. Fins aquí l'info d'avui divendres 2 de març de 2012. Us hem ofert aquest programa a Francina Ricard del control tècnic i que us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Ens marxem amb la música dels Cap de Trons, el tema Ulls Negres, que actuaran demà a la festa de presentació de la nova edició de la revista La Olla. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Lluna